5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip habitual, aquest que ja els oients habituals també saben de memòria, el Toni Olivella a l'encapçala, que és l'home de la tècnica, ajudat pel Marc Pujol i després amb la col·laboració de la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes petites explicacions o justificacions dels fets històrics, doncs ho penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres ho pugueu consultar quan us avalleixi. Oh, que m'agrada aquesta paraula, avalleixi. Bé, però sempre tenim present un moment per la música, perquè la ràdio sense música no seria ràdio. I avui, com que parlarem ja del principi del mes de juliol, doncs hem buscat una cançó que parlés d'aquest mes, el juliol. I els Amics de les Arts tenen una peça que es porta per títol Juliol de 1994, juliol 1994, que ara mateix us posem.
Uns crits impacients trencaven la tarda, la veu dels amics al carrer. Tots tres pedalant cap a la cabana, el fum desplegant-se imponent i aquella olor. Tots cantons cremava el més semblant a casa nostra enmig del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampones, però per nosaltres eren tresors. Tampoc en parlàvem, hi ha un preu per fer net dels malsons. Allò que ens fa nens, l'espurna salvatge, qui sap què va perdre de més amb el foc.
De juliol de l'any 1858, el dia que a Londres la comunitat científica britànica rep la notificació o l'exposició de Charles Darwin, però també d'Alfred Wallace, sobre la teoria de l'evolució. Una teoria que després ha quedat com a autor Charles Darwin, que era el cinquè fill d'un metge i financer, Robert Darwin, que la seva mare mora quan ell encara té 8 anys i ell ha d'entrar en un internat amb el seu germà, Erasmus, que es deia. El pare, ell comença a estudiar medicina per seguir la carrera del pare, el qual intenta ajudar a tractar amb els pobres i tot això, però que no li acaba de fer el pes i té més interès per la taxidèrmia que li ensenya un esclau negre alliberat de la família que es diu John Edmonstone, li explica coses de la selva tropical. Ell comença també a interessar-se en totes aquestes situacions, totes aquestes naturaleses exòtiques en la història natural, ajudat per un científic local, Robert Edmond Grant, que investiguen els animals dels fiord de Forth. Però el pare ja veu, doncs, que de metge no en farà, i el 1827, quan ell té 16 anys, el matricula, diríem, al Christ's College per fer-lo predicador anglicà, és a dir, el vol dedicar a l'església. Ell, però, per la seva banda, va caçant escarbats, va publicant alguna cosa, va coneixent gent del món del naturalisme, però aprova finalment l'examen el gener de 1831, aprova aquest examen per predicador i ja veu la seva vida. Però té un cop de sort, no es poden adjudicar les places, s'ha d'esperar 6 o 7 mesos per poder ser ordenat i per tant el noi diu, bueno, mentrestant ja faré coses. I què fa? Llegeix llibres de ciència que li canvien el plantejament, vol estudiar la història natural dels tròpics, comença a estudiar la geologia, i un bon dia, per casualitat, bueno, no per casualitat, algú devia saber-ho tot això perquè ell ha fet feina de naturalista, troba a casa seva una carta on li ofereixen fer de naturalista precisament amb el vaixell Beagle, encapçalat o dirigit pel capità Robert Fitzroy, que se'l parà dintre d'un mes per cartografiar la costa de Sud-amèrica. El pare d'entrada li diu que no perquè el viatge està previst que duri 2 anys, però al final veu el fill tan convençut que diu, bueno, ves i quan tornis ja faràs el que hagis de fer, no? Aquest viatge, que s'emprèn l'any 1831, durarà, per comptes de 2 anys, durarà 5 anys, i amb ells, doncs, el Darwin passarà més temps, diguem-ne, passejant per terra, per les selves sud-americanes, que no pas pel mar. Però, bueno, ell llavors allà va recollint mostres, va recollint animals, i ho va enviant tot això, junt amb les seves observacions i els seus escrits, ho va enviant a Cambridge, on ho divulguen, i per tant, el noi va agafant una certa reputació. Durant unes febres que agafa allà a Argentina i que l'obliguen a estar al llit, el capità Fitzroy li deixa un volum que té de principis de geologia d'en Charles Lyell, i en Darwin doncs, va estudiant tot això i se li va obrint la ment i comença a formular les primeres, diguem-ne, hipòtesis sobre la que serà, amb el temps, la teoria de l'evolució. Els viatges li han ensenyat algunes coses com el cas de les aus dels Galàpagos, on en diferents illes tenen diferents aus, perquè cada illa evoluciona diferentment, i ell, per tant, va traient conclusions de tot això. Quan el Beagle torna a Anglaterra, el 2 d'octubre de 1836, en Darwin ja és conegut, no diríem famós, però potser sí conegut, als cercles científics. A més, té la sort que el seu pare ha fet inversions, recordeu que era financer, ha fet inversions i li han donat molt bon resultat. I, per tant, els hi passa els diners amb el fill i el fill es pot permetre ser un científic, ara en diríem un científic autofinançat. Es trasllada a Cambridge, allà s'instal·la, treballa i comença a escriure els seus treballs científics. Es desplaça també a Londres, on coneix les idees de Malthus, que li acabaran de configurar la seva teoria. I entra a la Societat de Geologia com a secretari des de l'any 1838. Allà conviu amb científics, conviu amb gent que coneix tot això, però comença a tenir alguns problemes d'estómac i de mal de cap i totes aquestes coses que li fan frenar l'activitat. Però per poder sortir de tot això es casa amb la seva cosina Emma i s'afinca a Londres, on és nomenat cavaller de la Royal Society mentre va fent la teoria. Ja té el llibre a mig fer, i però llavors resulta que rep un manuscrit d'en Wallace, aquest company que comparteix les seves teories, diguem-ho així, i amb aquest, allà ja hi ha això, ja hi ha també tota la cosa, però, i ell diu que ell no en vol saber res perquè està malalt, no es troba bé, està en crisi, a més hi ha hagut una epidèmia d'escarlatina al seu poble, i un dels seus fills ha mort d'escarlatina, i per tant deixa que els altres facin. Per sort, els altres, com que són honestos, publiquen els dos treballs, el de Darwin i el del Wallace, el dia 1 de juliol de 1858 fan la comunicació verbal i després el butlletí d'agost de la societat ho publicarà. Els seus amics l'animen i Darwin escriurà l'origen de les espècies que es publicarà el 22 de novembre de 1859 amb una tirada excepcional per aquell temps de 1.250 còpies que s'esgoten. La comunitat religiosa se'l mira amb els ulls i tot això, però no hi ha problema, l'origen de les espècies és traduït a moltes llengües i es converteix en un text final, en un text de científic imprescindible. En Darwin, però, morirà a Down, Kent, a Anglaterra, el 19 d'abril de 1882. I com que si per alguna cosa és conegut el Darwin és per la teoria de l'evolució, està clar que aquí hem de posar la cançó de la Tringa. Està clar que acompanyarem això amb la patata de la Tringa.
Teoria de l'evolució que venim dels micos. Quina aberració, si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolària aquesta teoria, responda en uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que es perdera, tots diem refotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Patata, 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 patatera, patata, patata. I és que sempre ha sigut ai un assumpte molt pelut. Patata, 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 patatera, patata, patata. Que ja de mi Eva va ser una enredada, que no era una poma, que era una patata. Patata, 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 patatera, patata, patata. Pren una patata i així cara a cara mira-la amb tendresa i digue-li mare, que cada vegada que fem estofat no ens en donem compte de l'assassinat. I és que la patata és el nostre sostén, la fècula es veu que és un gran aliment. Per això quan et moris et dirà el mossèn in fecula feculorum. Yeah. Amen! I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata i que ve de la patata. Patata!
Dos de juliol de l'any 1881. El dia que a Washington, la capital dels Estats Units, es produeix un atemptat contra el president James Garfield, que el deixarà molt mal ferit i del qual morirà el 19 de setembre, és a dir, un parell de mesos més tard. En James Abraham Garfield és un xicot nascut a Orange Township, a Cleveland, Ohio, que perdrà el seu pare el 1833, quan ell només té 18 mesos, i que serà cuidat, doncs, i criat per la seva mare i un oncle, que van fent el van fent gran, diríem. Estudiarà a l'Institut de l'Oest de Reserva des del 1851 fins al 1854, abans d'entrar a la Universitat de Williams, a Massachusetts, on es fa membre de les hermandats aquelles que hi havia, i es gradua a l'any 1856 com un estudiant excepcional, que hi havia aquesta categoria llavors. El mateix institut el fitxa, diguem-ne, per fer professor d'idiomes clàssics, i el 1857 el fan director durant 3 anys. Però això no li acaba de fer gràcia amb en Garfield i abandona aquesta via i es posa a estudiar dret. Avança, treu la carrera, és admès al Col·legi d'Advocats d'Ohio el 1860, també amb algunes excentricitats matemàtiques, que també li agradaven molt les matemàtiques, i a l'11 de novembre de 1858 es casa amb Lucrecia Rudolf, una antiga alumna, amb la qual tindrà 5 fills i 2 filles. El noi, com que es va dedicant a fer d'abogat i tal, comença a ser conegut, i al final, el 1859, també acaba sent elegit senador per l'estat d'Ohio. I el 1861, quan esclata la Guerra de Successió, li demanen que es faci càrrec del servei de reclutament, el nomenen coronel del 42è batalló d'infanteria de voluntaris, i d'allà passa a manar una brigada que lluita contra els confederats de Kentucky i els apallissa a la batalla de Middle Creek, per la qual cosa el pugen a general de brigada i després a major general quan guanya la batalla de Chickamauga el 19 de setembre de 1863, donant, diguem-ne, molt avantatge als unionistes. Bé, la seva postura antiesclavista és coneguda des de sempre i això suposa que el nomenin per la Cambra de Representants al Partit Republicà. Elegit, doncs, pel Partit Republicà, va a la Convenció de Chicago de l'any 1889, on es busca un candidat per la Casa Blanca. Allà el noi entrarà de moment discretament, les dues bandes, les més progres i les més reaccionaris, s'estan esbarallant amb mata i degolla, i després de 35 votacions, el que conclou aquesta assemblea és dir, bueno, escolta, busquem un candidat neutral. Allà anomenen un dark horse, és a dir, un cavall negre d'aquells que no es veu, però que després resulta que és el que guanya. El Garfield és proposat per ser aquest cavall negre i guanyarà, imposant-se per 214 vots electorals enfront a 85 i, per tant, sent investit el 4 de març de 1881. I, per tant, serà nomenat, es presentarà a les eleccions i les guanyarà. Però l'enemistat que s'ha creat dintre del Partit Republicà amb tota aquesta llarga preparació per tenir un candidat, doncs passa factura. I el mateix Garfield s'imposa en tot això, perquè fins aquell moment hi havia una colla de gent dintre del partit que era el que donava totes les prebendes, feia tots els nomenaments i tot això, i ell diu que no, que ell vol fer-ho ell i amb els seus assessors i la seva pròpia camareta, i això porta tensions a dintre del propi partit, fins al punt que el 2 de juliol de 1881, com dèiem, quan ell entra a l'estació de tren de Washington, un advocat del republicà, Charles Jules Guiteau, que era un d'aquests que comprava càrrecs i oferia càrrecs, li dispara 2 trets per l'esquena, que afortunadament tampoc, perquè acabarà morint per culpa d'això, però que no li afecta cap òrgan vital. El tindran, doncs, recollit a la Casa Blanca amb observació, amb repòs, no es poden localitzar les bales, fins i tot s'utilitza per primera vegada els rajos X, però com que el llit on està té barrots de ferro, no es pot veure bé, no hi ha manera de localitzar les bales, al final el porten a Nova Jersey a veure si allà millora, però no. Allà morirà el 19 de setembre de 1881, provocat per una mort provocada per la infecció i l'hemorràgia interna, fruit d'aquell atemptat produït, com dèiem, el 2 de juliol de 1881. Mort el president, doncs, un president que, curiosament, tindrà dos o tres rècords curiosos, diríem. És el segon president assassinat després d'Abraham Lincoln, que va ser el primer, i també és el segon que ha tingut el regnat, per dir-ho així, posem-ho entre cometes, que ha tingut el regnat més breu, per darrere de William Henry Harrison, que només va durar 6 mesos. Ell va durar una mica més. A més, és l'únic president elegit des de la Cambra de Representants. Ell era membre de la Cambra de Representants. Sigui com sigui, es fa el trenc funerari, van fins al Capitoli de Washington, allà li fan els funerals i viatgen cap a Cleveland per enterrar-lo allà i deixar-hi aquest president James Abraham Garfield. I com que ell no va ser el primer, sinó que va ser-ho Abraham Lincoln, a morir per mans d'un, bueno, no sé si terrorista, en el cas de Garfield era un que volia, que venia càrrecs i comprava càrrecs a l'administració, doncs hi ha una cançó de l'Antònia Font que dediquen a Abraham Lincoln i, per tant, ens sembla que podia ser una bona cançó per il·lustrar aquesta biografia d'aquest president bastant desconegut. Per tant, aquí teniu Antònia Font, Abraham Lincoln.
Exoligent, com un fil de teleu, crema un full de paper i estampa una taca de llum que filtres paisatge en color lentament, verd, gris, groc, de fulles pensides, de temps amb espilles i blau de muntanyes, Abraham Lincoln entre les d'aranyes. Tirant agrapades de valls, darrere un exèrcit d'infants l'acompanya i ordena amb un gest en silenci que posin al cel els deserts i els turons. Mini Napoleons amb tambors, guspires, siluetes de dunes en trànsit.
De juliol de l'any 1951, el dia que neix a la ciutat haitiana de Port-au-Prince Jean-Claude Duvalier, el fill del president François Duvalier, president vitalici d'Haití, François Duvalier, conegut com Baby Doc, per resposta al seu pare, que l'anomenaven el papa Doc. Bé, en Jean-Claude Duvalier és un nen normal, però que el fet de ser el fill del president vitalici i dictador de la illa d'Haití fa que, d'alguna manera, el criïn aïllat. Estudiarà al Nouveau Collège i a la institució de Sant Lluís de Gonzaga, passant pels estudis de dret a la Universitat de Hawaii. Ell és fill de Simon Ovide i, com dèiem, del dictador François Duvalier, papa Doc, que, segons la Constitució de 1964, doncs, pel fet de ser el seu fill, heredava la presidència vitalícia que el seu pare es havia establert. I que, al morir a l'any 1971, doncs, ell comença a ser el d'això. En 20 anys passa a ser president d'un país havent fet només estudis de dret, però bueno. El que té clar és que el règim de terror del seu pare, que està en mans dels Tonton Macut, una força paramilitar que controla el, i té esparverada, per no dir acollonida, a la gent, els haitians, ell crearà el seu propi cos de defensa per poder-se protegir, perquè diu, bueno, aquests qualsevol dia em fotran dos trets i no això, i crea els Leopardos, una força policial del seu propi règim que tindrà els seus més i els seus menys amb aquests altres, i per si no en tingués poc, les intrigues de la seva família i la influència de la seva mare, que continua doncs tenint els Tonton Macut al seu favor. Amb tot això, l'economia d'Haití està arruïnada, la corrupció està a l'ordre del dia i la repressió no te digo. El 1980 ell es casarà amb Michelle Bennett, una mulata de l'èlit hawaiana, que evidentment influirà moltíssim amb el règim, perquè ell, com que no en té massa idea i no sembla pas que li interessi gaire, però malgrat tot això, com que les potències internacionals també tenen coses a dir, Haití lograrà l'estabilitat. Estats Units no es pot tolerar, no pot permetre tenir un foc d'inestabilitat tan proper, i un cert desenvolupament econòmic. Reanudarà el pagament de la deute, incrementarà el turisme, tot evidentment gràcies a l'ajut, sobretot d'Estats Units, però també de Canadà i de França, que no vol perdre una falca que té allà a la zona del Carib. La seva dona, la Michelle, es dedicarà a construir hospitals i coses d'aquestes, menjadors infantils, però també, com que el país és corrupte, també a comprar-se articles de luxe i a gastar, evidentment, pagant l'Estat, naturalment. Algunes ajudes que tindrà el Duvalier, per exemple, quan el 1981 visiti la Premi Nobel de la Pau, la Mare Teresa de Calcuta, que li donaran una medalla, i això suposarà un recolzament del règim, però els informes de transparència diuen que el règim aquell és el més corrupte del món. I, com a tal, a dia d'acabar. El 1986, el dia 7 de febrer, hi ha una insurrecció militar que fa fora el Jean-Claude Duvalier i que posa el general Henri Namphy com a president, amb el suport i amb el recolzament militar i econòmic dels Estats Units, naturalment. En Duvalier i la seva família s'han d'exiliar a França, que els hi dona asil. Recordem que França té a Haití la seva punta de llança a tota la zona del Carib, i el Duvalier s'instal·la a Mugens, on la seva dona segueix amb el seu trenc de vida. Penseu que fa compres per valor, amb joieries per valor de 200.000 dòlars, o paga 13.000 dòlars per una setmana en un hotel a París, i va gastant els 900 milions de dòlars que s'estima que, quan els van fer fora, doncs van agafar i se'n van emportar cap al seu exili. Però les coses acaben. El 1990, en Duvalier i la Michelle es divorcien a República Dominicana, i en Duvalier es planteja, no ho sé, cregut ell, que l'estima en el seu poble i, per tant, busca la manera de tornar. Però la primera que fa és casar-se amb Veronique Roy, que és una neta del que havia sigut president d'Haití abans del pare del Jean-Claude, el Paul Eugène Magloire, i, bueno, i anuncia el 2005, després d'una operació així més aviat d'imatge, el 2005 anuncia que vol tornar a Haití i presentar-se a les eleccions del 2006 amb el Partit d'Unitat Nacional, però no hi ha temps d'inscriure'l i no ho pot fer. El 2007 fa un missatge on te demana perdó al poble haitià per les atrocitats que havia fet el seu règim, i finalment el 2011 decideix agafar el petate i anar-se'n cap a Haití, per sorpresa, amb la seva segona esposa. Curiosament, allà és rebut per milers d'haitians lleials, sembla que té recolzament, però el règim que van allà posa les coses al seu lloc, el porta cap al Palau de Justícia, hi ha un jutge que l'obliga a contestar o a respondre sobre crims de la dictadura, no el condemnen, però sí que el deixen aïllat en una zona de la illa allà que vagi fent, i efectivament el 4 d'octubre del 2014 Jean-Claude Duvalier, el Baby Doc, és a dir, el fill de François Duvalier, el Papa Doc, morirà a la ciutat de Port-au-Prince, Puerto Príncipe, als 63 anys, fruit d'un infart de miocardi. I com que Haití està situat al Carib, Doncs hem buscat una cançó i hem trobat una cançó del Leo Marini i la Sonora Matancera que porta per títol Caribe Soy. No sé si en Jean-Claude Duvalier feia servir aquest eslògan, però segurament li hagués anat molt bé. Bé, aquí teniu, doncs, Leo Marini, Sonora Matancera i la cançó Caribe Soy.
Tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Caribe soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Busco un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Pesar, que me llene de felicidad tu amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Caribe Sol.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
4 de juliol de l'any 1895. El dia que mora a la ciutat de Barcelona el dramaturg, poeta i empresari teatral Frederic Soler i Hubert, més conegut com Serafí Pitar. Frederic Soler i Hubert era fill de Barcelona, nascut a Barcelona, al barri de Ribera en concret, fill d'un fuster i de, bueno, i d'una senyora, que mora quan tenia només 22 anys i mora de sobrepart. Ell, el nen, té 3 anys i, per tant, es queda orfe de mare als 3 anys i amb la mala sort de que als 9 anys també quedarà orfe de pare. Això significa que ha d'acabar anant a viure amb el seu oncle, en Carles Hubert, un rellotger del barri gòtic que, bueno, li ensenya la feina i que, quan el nen té 14 anys, doncs mora també i li deixa la rellotgeria en herència, per la qual ha d'abandonar els estudis, però no abandonarà una afició que li ha vingut de petit, que és l'afició al teatre. Als 15 anys, mentre fa de rellotger, esclar, debuta com a actor en una companyia d'afeccionats i es fa popular en cercles artístics de Barcelona com a actor, però també com a poeta. De fet, acaba la seva primera obra, que es diu Per un casament, a l'any 1856. I el seguirà amb aquesta obra la paròdia d'on Jaume el Conquistador, per la qual ja utilitza per primera vegada el seu pseudònim de Serafí Pitarra. N'emprarà d'altres, Jaume Giral, Simón Uller, Miguel Fernández de Soto, Enric Carreras, etc., però Serafí Pitarra serà el més conegut. Mentrestant, a la rebotiga de la rellotgeria, com que la rellotgeria també funciona i funciona bé, ell ja comença a fer reunions informals amb escriptors, amb artistes, Ivan Anselm Clavé, el Valentí Almirall, el Víctor Balaguer, etc., i es casa amb Albina de les Cases Bergnes, que és la filla del propietari dels Jardins del Tívoli, del Teatre Tívoli, el primer Teatre Tívoli, on es fan representacions teatrals. El 24 de febrer de 1864, el Teatre Odeón de Barcelona estrenarà la seva famosa L'Esquella de la Torratxa, una gatada que en definia ell, amb música de Joan Seriols, que comença, és el tret de sortida de les representacions teatrals en català a tota la ciutat de Barcelona. Continua amb la seva línia, diguem-ne, amb un drama històric, però que és una paròdia, La campana de l'Almudaina, era l'obra original de Joan Palou, ell l'agafa, en fa una paròdia, i aquesta paròdia té un èxit tan important que la Llibreria Espanyola acaba publicant-li sis obres de teatre del Soler, sota el títol Singlots poètics, i totes ja amb el pseudònim Serafí Pitarra, i amb un català normal que el Pitarra definia com la llengua que ara es parla, contraposant-lo al llenguatge encarcarat i una mica antic que recuperaven els poetes dels Jocs Florals. Perquè és que la primera etapa d'en François Frédéric Soler es va centrar en una sàtira i en una paròdia del gènere teatral. Per exemple, fa una obra de teatre que es diu La Pau d'Espanya, que és una ironia sobre la campanya del general Prim que està fent a Àfrica, o fa també El castell dels Tres Dragons, que del 1865, on desmitifica tots els herois. I, a més, té la sort que els empresaris li responen. El Teatre Odeón, per exemple, anuncia la creació d'una companyia, La Gata, que es dedica exclusivament a fer obres en català. El mateix 1865, ell s'anima, el negoci li funciona bé, tot li va bé, s'anima a comprar el Teatre Romea i allà hi crea també una companyia per fer obres en català, a la secció catalana. L'èxit el fa que es decideixi a fer d'empresari, de director artístic, i que hi estreni el 3 d'octubre de 1867 la seva exitosa obra La Rosa Blanca. Però ell no acaba d'estar a gust amb aquest plantejament i inicia una segona etapa, que es començarà amb l'obra de teatre Les Joies de la Roser, que suposa un gir cap a un cert conservadorisme. Ell mostra el seu rebuig a la República, però la seva fidelitat al catalanisme, i comença a fer poemes, entre els quals destaca El fossar de les Moreres o el llibre de poesia Nits de lluna, que li suposa guanyar 3 Jocs Florals i, per tant, ser investit mestre en Gaisaber el 1875. El 1888, amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona, rep el premi, una condecoració de la Real Acadèmia de la Llengua, que li lliura la reina regent Maria Cristina d'Habsburg, no? El noi llavors decideix retirar-se una mica de la vida pública, i decidit, no? S'ha desplaçat a Cervelló, allà tornarà al drama històric i místic amb obres com Judes, mentre entra en disputes amb en Àngel Guimerà pel lideratge del teatre català. Tots dos estrenen obres allò a raig i tots dos es barallen per la lluita. Ell abandonarà aquesta lluita el 4 de juliol de 1895, quan mori d'un atac de cor postergat per les noves tendències teatrals. Serà sepultat, més ben dit, al cementiri del Poblenou, en el mateix panteó on reposa Josep Anselm Clavé. I com que Frédéric Soler, o Serafí Pitarra, és conegut com a poeta també, a més de com a dramaturg, he buscat una cançó que es va fer molt famosa a França i que en aquest cas la interpreta l'inefable Charles Trenet, que té, per cert, té una cançó dedicada a Barcelona i que porta per títol L'âme des poètes, l'ànima dels poetes. És una cançó que després ha recuperat Yves Montand i altres cantants famosos, però que nosaltres anirem més o menys a l'origen, va ser un dels primers que la va gravar, amb el Charles Trenet, i aquesta L'âme des poètes, l'ànima dels poetes.
Après que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Après que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues. Qui rendent gais, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
De juliol del 1879, el dia que neix a la ciutat de La Corunya José Millanestrai i Terreros. José Millanestrai era fill d'un abogat, que també es deia José Millanestrai, clar, naturalment, i que ingressà el 30 d'agost de 1894 a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo en un programa d'estudis, en un programa escurçat, perquè feien falta oficials a ultramar, a Cuba i Filipines començaven a sonar aires d'independentisme, i per tant feien falta, això que dèiem, comandaments militars. Hi havia aquest pla d'estudis abreujat, ell amb 17 anys es gradua com a tinent segon en el regiment d'infanteria Astúries 31 i ingressa a l'Escola Superior de Guerra, d'on sortirà per incorporar-se a un batalló que se'n va, com oficial naturalment, a un batalló que se'n va cap a Filipines. Allà destacarà pel seu valor, defensarà la fortificació de Sant Rafael només amb 30 soldats i això li suposarà la creu de l'Ordre Militar de Maria Cristina, i tornarà a Espanya per casar-se el 2 de març de 1906 amb Elvira Gutiérrez de la Torre. Tot i que el noi doncs, ja mostra en els seus primers anys, després si tenen temps us explicaré una anècdota, demostra en els seus primers anys que és més aviat és un baliga-balaga, vaja, és un faldiller. És un faldiller. Bé, en qualsevol cas, és igual, s'interessa per la Legió Estrangera Francesa, viatjant a Argèlia per estudiar aquesta nova força armada que ha creat el país francès, i el 1920 el ministre de Guerra, el general Villalba Riquelme, li demana que creï la Legió per Espanya amb l'encàrrec de que es digui el Tercio d'Estrangeros, i del qual ell serà el seu primer tinent coronel en cap, ajudat per un noi que llavors ens comença i que es diu Francisco Franco. L'objectiu és afrontar la Guerra del Rif amb tropes més preparades que les normals. La fundació d'aquesta nova força militar es marca el 20 de setembre de 1920, quan s'enrola el primer legionari, Marcelo Villaval Faitán, de 30 anys, que després a casa seva el reconeixen. La primera base es posiciona a Ceuta, amb un mont, amb una muntanya que controla l'estret de Gibraltar, finals dels anys 20, amb Millanestrai com a primer comandant, que fa servir la seva experiència a Filipines per mantenir els regulars indígenes i per manar-los millor. Durant aquesta guerra, durant el temps que dura aquesta guerra, Millán Estrai patirà 4 ferides, la primera el 17 de setembre de 1921 al barranc de Amadi, quan el fereixen al pit. La segona, el 10 de gener de 1922, quan en un combat a Dra i la Sef, i mentre és rellevat pel tinent coronel González Tablas, el fereixen amb una cama de la qual cosa queda coix. De més endavant, el 1924, en concret el 26 d'octubre, i com ja com a coronel, quan viatja cap a Engedina per dirigir una columna de soldats, es troba amb una escaramussa i quan va a primera línia a arengar els soldats perquè el batalló de Burgos perquè lluitin i tal, li tiren un tret al braç esquerre, li destrossen el braç esquerre que se li gangrena i, per tant, li han d'imputar, queda amb el braç tallat. I, finalment, el 4 de març de 1926, quan havia guanyat la batalla de la Loma Redonda i estaven fortificant la posició que havien ocupat, ell es passeja vigilant, revisant els treballs que fan, tot això, i una bala perduda l'impacta a la cara, destrossant-li l'ull dret, el maxil·lar i la galta esquerra, perdrà l'ull i estarà amb problemes de vertigen tota l'estona. Ja veieu que queda fet un cromo. Per això, quan esclata la Guerra Civil Espanyola, en la qual, naturalment, es posa del costat del seu estimadíssim Francisco Franco, el seu paper serà secundari. Franco li destina, i no és poca feina, la feina de propagandista del seu bàndol. El nomena cap el 29 de setembre de 1936, just al començament del fet sediciós, el nomena cap de l'Oficina de Premsa i Propaganda, amb seu a Salamanca, on posa de moda, funda la Ràdio Nacional d'Espanya, i posa de moda els seus discursos radiofònics amb tocs antisemites i fatxes com pocs que hi ha. Però us deia al començament que aquest home era una mica això, i és un moment en el qual ell, que havia estat casat, o estava casat, vaja, amb Elvira Gutiérrez, durant una partida de pòquer, el 1941, s'enamora d'una filla d'un exministre, Rita Gasset, i la deixa embarassada. El Francisco Franco li aconsella que marxin a Lisboa, que tinguin el nen allà, però que no es descasi, per dir-ho així. El nen neix el 23 de gener de 1942, i, per tant, Millán Estrai passa els últims temps de la seva vida amb una doble relació, la del seu matrimoni i la de la seva amant i la seva filla, aquest fill que havien tingut en aquell moment. Ho dic perquè veieu quin tipus de persona era aquest d'això. Però, vaja, hi ha altres anècdotes, Per exemple, el convidat com a padrí de casament de Célia Gámez, l'artista, la cantant, i ell també alguna relació hi havia tingut, quan és el dia del casament, com que està ja tot ple de públic, l'església i tal, fa famosa aquella anècdota que ell crida a mi la legión, i surten els legionaris que estan per allà i deixen que i permeten que la núvia pugui entrar fins a l'altar. Apartat de la vida pública, morirà als 74 anys d'edat, el dia 1 de gener de 1954, a Madrid, i d'una malaltia coronària. El metge, ràpidament, quan ell mora, agafa el cotxe i se'n va al Pardo a comunicar-li al general Franco que el seu amic Millán Estrai ha mort, i suposo que li diria, i ja pot estar tranquil perquè no li fotrà cap altre escàndol. Quin personatge. I com que, bueno, ell es deia militar, bàsicament, també després va haver-hi tot l'incident amb Unamuno, quan estava fent el discurs Unamuno, i l'altre es va aixecar, viva la muerte, bueno, tot allò que sempre s'explica, doncs hem volgut buscar una cançó per acomiadar aquest programa, i hem trobat la cançó del soldadet. I com que, en el fons, Millán Estrai li agradés o no amb ell, en el fons era un pobre soldadet que buscava la fama a través de les seves proeses bèl·liques, doncs ens ha semblat interessant, amb el Toni Olivella, amb el Marc Pujol, que l'ha ajudat, amb la Goretti Martínez, que ara penjarà tot això a la plana web, i amb qui us ha parlat, en Francesc Morgades, tancar el programa d'avui amb aquest, la cançó del soldadet del grup Manel. Fins a la setmana vinent.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. i tan a prop deu ser que baixa el capità. Intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert, els homes resen. Ja cobert, els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons, soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em travessa el cervell, planteja el soldadet, les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa, jo m'amago, sempre miren i el vaixell s'està aturant. Les comportes s'han obert i en segons s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit, amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé, fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i al tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra, mentre arriba el coi de metge un soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo a mi.
Cinc a la setmana,